Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Aquest diumenge, dia 19, es durà a terme al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades una missa de comiat per a les germanes de la Caritat de Santa Anna que han dut a terme la seva tasca humanitària i pastoral durant 26 anys a la nostra diòcesi, i en concret a Terrades. Serà el tema central del programa d'avui que, com sempre, s'inicia amb el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. El Consell de Maria, els qui servien el vi a les noces de Canà, és una d'aquelles poques frases de la Mare de Déu que recullen els evangelis. Maria, la dona que es reconeix la serventa del Senyor, la que magnifica Déu, el seu Salvador, o la que rep el deixeble estimat als peus de la creu, ens és mostrada aquest diumenge com la primera deixeble, la més fidel, la més entregada a la causa de la fe, la més confiada en què cal fer allò que Crist ens diu. Cada any, pels voltants de la festa de la conversió de Sant Pau, això és el 25 de gener, l'Església convoca una setmana de pregària per la unitat dels cristians. Ens convoca a pregar per la unitat de tots els qui compartim la fe en Jesucrist. És aquesta la mateixa fe que Maria ens convida a compartir amb ella i que s'ha vist sovint sacsejada per esdeveniments històrics i debats teològics que l'han portat a ser viscuda des de la diversitat de confessions. Déu no vol la divisió. Déu no vol que visquem la fe des de posicions enfrontades. Déu estima la unitat del seu ramat i vol que treballem per ella. Pel fet de ser recurrent, aquesta convocatòria a pregar per la unitat ens pot semblar rutinària. Una cosa que cal fer, però, que fem sense massa convicció, sense ser conscients que aquest és un objectiu, que el mateix Crist ens convida a viure i a treballar per aconseguir. El Concili Vaticà II es diu que tots els homes són cridats a aquesta unitat catòlica del poble de Déu, que simbolitza i promou la pau universal, i ella pertanyen o s'ordenen de diversos modes, siguin els fidels catòlics, siguin els altres creients en Crist, sigui també tots els homes en general, per la gràcia de Déu, cridats a la salvació. Viure la fe des de la unitat és tasca de tots. Tots estem cridats a treballar per la unitat. Com ens diu també el Concili Vaticà II, promoure la restauració de la unitat entre tots els cristians és un dels fins principals que s'ha proposat al Sacrosant Concili, ja que l'única és l'Església fundada per Crist Senyor. I tot i que són moltes les comunions cristianes que es presenten als homes com a herència de Jesucrist, tots es confessen deixebles del Senyor, però segueixen camins diferents, com si Crist mateix estigués dividit. Divisió que obertament és contrària a la voluntat de Crist i és pedra d'escàndol per al món i obstacle per a la causa de la difusió de l'Evangeli arreu. Tinguem present aquesta setmana la nostra pregària a la unitat dels cristians, perquè el que Crist ens demana és que siguem plenament un, perquè només així el món reconeixerà que ens ha enviat i que ens estima. Fem el que ell ens diu. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Stanis Fors, professor de religió, que ens ve des d'Arenys de Mar. Bon dia, Stanis, com
bon dia.
Estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Encantat que estiguis amb nosaltres, com vulguis.
Doncs mira, us volia explicar aquesta nova ruta del Camí de Santiago que fem a la comarca del Maresme, que hi vam treballar des del Consell Comarcal ja fa uns anys i que s'ha fet realitat ara últimament, i és una ruta que ens ve des de la Provença, que arriba aquí a Girona, i llavors té com dues branques, no? Una branca que passaria per l'interior i l'altra que ens ve de la costa, des de Blanes i Lloret, i la majoria de pobles de la comarca, doncs fem aquesta ruta de Sant Jaume, aquesta ruta Augusta, i tots els punts d'informació de la comarca, doncs tenim com un segell on te vens, que estan ja al cantó de la ruta, i pots fer doncs un segellet i et posem amb un document. Un dels punts d'aquesta ruta important és l'església de Sant Jaume que tenim a Sant Pol, que si no l'heu vista és espectacular, a primera línia de mar, és una ermita preciosa que hi ha just passat el far de Calella i que ens arriba, doncs ens arribaria, lligaria fins a Barcelona, fins a Sant Martí de Provençals i després a l'església de Sant Jaume de Barcelona i que ja passaríem a Sant Cugat i Montserrat. És una ruta que us recomano, una ruta doncs, per gaudir-la, d'anar poble a poble, restaurant a restaurant, i que des del Consell Comarcal i des de doncs, el Bisbat de Girona hi hem posat molt d'empeny doncs, perquè sigui fructífera i de moment té molt i molt d'èxit.
Aquest diumenge, dia 19, es durà a terme al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades una missa de comiat a les 12 del migdia per les germanes de la Caritat de Santa Anna, que han dut a terme la seva tasca humanitària i pastoral durant 26 anys a la nostra diòcesi, i en concret a Terrades. En aquesta població se n'encarregaven d'assistir en un centre sociosanitari de persones afectades de la sida. Parlem amb la germana Maria Carmen d'aquesta comunitat. Bon dia, germana Maria Carmen.
Bon dia.
Bé, les germanes de la Caritat de Santa Anna van ser fundades l'any 1804 per la germana Maria Ràfols, de Vilafranca del Penedès, i pel capellà de Terrades, Joan Bonal. ¿Cuál es el carisma de esta congregación religiosa? ¿A qué se dedican a nivel general, a nivel de todo el mundo?
Sí, bueno, pues nos dedicamos a amplia tarea de educación, sanidad y obras sociales, ¿no? Es decir, que es muy amplia nuestra tarea.
La sede de esta congregación está en Zaragoza. Usted es de Aragón, precisamente.
Sí.
Vale.
Sí.
Pero aquí en Cataluña están presentes en muchas comunidades, en muchas poblaciones.
Antes estábamos en más poblaciones. Ahora poco a poco vamos cerrando, ¿no? Y estamos presentes en Villafranca del Penedès y en Barcelona.
Sí, a poco se han ido pues cerrando, sí, algunas comunidades.
Bueno, antes estábamos en Vilaseca, en Hospitalet, ¿no? Que había más comunidades, pero ya poco a poco se van cerrando.
¿En qué países fuera del Estado español están presentes ustedes?
Bueno, pues estamos en los 5 continentes, ¿vale? África, América, Asia, Oceanía,
sí.
Esto, Europa.
¿Cuál es el perfil de las hermanas?
Ahora, en este momento.
Sí, en este momento.
Vale, sí, bueno, pues el índice de edad pues ha ido subiendo.
La mediana de edad de la congregación, ¿de cuánto es ahora? Sí. De la congregación.
Bueno, pues una media de edad de 70.
¿Pero ustedes le ven futuro a la congregación o no?
Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, claro. Primero de todo, el futuro está en manos de Dios, ¿no? Y seguimos creyendo que Dios acompaña nuestra vida y nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues él irá diciendo. El tema de las vocaciones, pues bueno, sabemos cómo está el tema de vocaciones, ¿no? En España, y en este momento no tenemos a ninguna persona joven que esté iniciando ni en perspectiva, ¿no? De que haya. Bueno, de ahí que tenemos que tomar, pues bueno, pues algunas posturas, ¿no? De ir, bueno, pues eliminando presencias, ¿no? Porque ya no podemos sostenerlas.
¿Esto es lo que ha pasado aquí en Terrades, que han tenido que cerrar? Que cerrar, ustedes tienen que marchar, o marchan.
Esto es.
¿Ustedes
esto.
Marchan de este centro
de
que
esta
ustedes
tarea.
Tenían aquí en Terrades?
Sí. no se cierra, lo primero quiero aclarar que no se cierra la casa.
No, ¿vale? No. Son ustedes que marchan del centro. ¿No?
La comunidad es la que se va, ¿vale?
Sí.
Bueno, yo llevo 5 años enterradas y empecé pues con 9 hermanas y ahora en este momento estamos 2. Mm. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dos hermanas, pues no puede ser vivir en comunidad dos hermanas. Y bueno, pues se ha intentado por parte de la congregación pues aumentar el número y esto, y bueno, no ha sido posible, ¿vale? Y entonces nos planteamos que, bueno, pues que otros acogieran, ¿no?, esta tarea.
Hermana María Carmen, háblenos un poco de este centro que existe aquí en Terradas, que es un centro de rehabilitación de personas afectadas del SIDA, ¿no?
Sí.
Háblenos un poco, ¿cuándo se inauguró, de quién es, qué parte tienen ustedes en este centro?
Bueno, pues se inauguró en noviembre de 1998, ¿vale? En este momento, socialmente, había una gran necesidad de un recurso residencial para personas enfermas de VIH-SIDA, especialmente para personas enfermas en un estado ya como crónico, ¿no?, y casi, bueno, digamos que a morir, ¿no?
Terminal.
Era para personas terminales, para enfermos terminales de VIH, ¿vale? Bueno, la congregación, ante el clamor social de esta realidad, bueno, pues fundó esta casa aquí, bueno, pues primero porque es la población donde nació nuestro fundador, ¿vale? Y era un poco como respuesta, ¿no?, al amor del padre Juan por la realidad de la pobreza. Este centro, poco a poco, la realidad del SIDA también ha ido modificándose socialmente, y lo que en principio fue ayudar a bien morir, ahora es ayudar a bien vivir, ¿vale? Mm. Es un centro muy pequeño, solo hay 10 personas que son, digamos, crónicas, ¿no?, de esta enfermedad, con un deterioro considerable a nivel cognitivo, especialmente, ¿no?, pero que llevan una vida pues totalmente pues normalizada, ¿no? Este centro está al lado del santuario de la Mare de Déu de la Salud y está en pleno bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos aquí la vida, ¿no?, así como, pues bueno, pues, como podemos, en plena naturaleza, ¿no?, que para ellos pues eso supone un gran beneficio para su salud.
Cabe decir que el centro seguirá aquí y es de ustedes también, aunque ustedes marchan de como comunidad, pero el centro seguirá igual.
Sí, sí, sí. El centro sigue siendo de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y lo asume la Fundación Acogida y Esperanza, con la cual hemos tenido una gran coordinación durante todos los años de existencia de este centro, ¿no? Y son casi todos, provienen de alguno de estos centros de acogida y esperanza. Cuando están un poquito peor vienen aquí, y cuando los que están aquí se mejoran van a sus centros. Por lo tanto, no hay una gran ruptura, ¿no? Todo el mundo conoce, todos los chicos que hay aquí, chicas, conocen la Fundación Acogida, han estado algunos en sus centros, ¿no? Y entonces es como una continuidad, ¿no?, del centro, pero sin la comunidad de hermanas.
¿Quién forma la Fundación Acogida?
Bueno, es una, la Fundación Acogida y Esperanza es una fundación canónica, ¿no?, que proviene de una experiencia de comunidad laical de los franciscanos.
La valoración que hace usted de todos estos años, 26 que estaban aquí como comunidad, ¿cómo lo define? ¿Qué valoración hace?
Bueno, pues la valoración es súper positiva, ¿vale? Nos produce, tengo que decirlo, un gran dolor dejar esto. Esto es como una pequeña familia, ¿no? Y bueno, los chicos dicen, están en casa, ¿eh? Es un centro donde realmente hay un trabajo y una organización y actividades y demás, todo vivido en un clima de familia. Por lo tanto, la valoración siempre es positiva. Un centro que es el único centro que hay en Cataluña que acoge a estas personas tan dependientes, ¿no? Tienen un 90% de dependencia casi todos, ¿no? Y por lo tanto, servir y apoyar esta realidad siempre ha sido para la congregación como un objetivo prioritario. Y la valoración tanto nuestra como la valoración social de este centro es altamente positiva, ¿no?
¿Qué ha aprendido usted humanamente de estas personas?
Bueno, pues he aprendido mucho. Ahora que me toca hacer un poquito como el resumen final, ¿no? Pues uno se para y entonces, doy gracias por ellos, pero sobre todo por lo aprendido, ¿no? He aprendido una cosa importante, que es ser una persona humilde y sencilla. Me la han regalado ellos, ¿vale? Y nos la han regalado a las hermanas que hemos pasado por aquí, supongo, ¿no? Sobre todo la cercanía, el valor de la cercanía, del trato delicado y personalizado a cada una de las personas, ¿vale? Y entonces uno aprende a vivir desde la más absoluta sencillez y desde el valor que tiene una pequeña sonrisa, un pequeño gesto, un pequeño servicio, ¿no? Todo para ellos es importante, sobre todo que sonrías, ¿no? Que te acerques, ¿no? Antes he trabajado en otros lugares donde no se podía, no me podía permitir estos lujos para mí, que son pues que una sonrisa o un abrazo le devuelven la vida a una persona. Entonces uno, pues esto, aprende especialmente a vivir sencillamente, a ser humilde, ¿no?, ante la realidad que uno tiene delante, y sobre todo se despierta la capacidad de acogida, ¿no?, una acogida que nosotras en la congregación le llamamos de otra manera, que es vivir la caridad a través de la vida hecha hospitalidad, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo de lo que es vivir desde una actitud de hospitalidad, ¿no? De la cercanía y una entrega que casi uno ni se lo propone, sale sola, ¿no?
La población de Terradas y de sus entornos, pues las encontrarán a faltar, porque ustedes también hacían tareas pastorales en Terradas, ¿no? Y en los pueblos de la cercanía. Sí. A lo mejor más antes que ahora, por la falta de hermanas, sí. Pero ustedes hacían, pues en la parroquia, hacían, ¿no?
Sí,
tareas pastorales, sí.
Sí, celebraciones de la palabra, sí. Visitas, tareas conjuntas, ¿no? Entonces la comunidad era mucho más grande, ¿no?
Sí.
Y luego poco a poco esto lo hemos tenido que ir dejando porque, pues esto, dos hermanas en una casa, pues como que dificulta otras cosas, ¿no? Para poder hacerlo. La relación con el pueblo, pues siempre ha sido muy buena y bueno, yo doy gracias a muchísimas personas en concreto con nombre y apellido que nos han hecho la vida fácil, ¿vale?
Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana se fundaron en Aragón precisamente.
Sí.
Aunque sí, sí. La fundadora y el fundador son catalanes. Joan Bonal es de Terradas, sí. I Maria Ràfols de Vilafranca del Penedès.
Sí. Sí, se fundó la congregación porque, bueno, el padre Juan trabajaba mucho en el Hospital de San Pablo, María Ràfols en aquel momento era voluntaria en el Hospital de San Pablo y Zaragoza necesitaba de la gran experiencia que Juan Bonal y sus seguidoras, María Ràfols y otras mujeres, tenían en el Hospital de San Pablo y entonces fueron llamadas a Zaragoza, ¿no? Al Hospital Provincial de Zaragoza.
Y ahora ustedes...
Y allí empezó nuestra congregación.
Sí, sí. Y se extendió para todo el mundo, por todo el mundo.
Exacto.
Como
exacto.
Ahora, como decía usted. ¿Y ahora dónde irá María Carmen, usted y su otra hermana?
Pues,
Aragón,
no sabemos. Estamos a la espera, ya sabes, a que Dios vaya diciendo a través de las mediaciones, en este caso son los superiores.
Ya.
Superiores.
Pues recordemos a nuestros oyentes que será la misa este domingo, día 19, a las 12 del mediodía, en el santuario de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Que espero que haya mucha gente, muchos seguidores y seguidoras que tienen ustedes aquí.
Y, seguro.
Que sí. Pues muy bien, hermana María Carmen. Ahora, a la otra, al otro lado de la línea telefónica, pues tenemos a una conocida suya, que es Paloma Aragüe, que estuvo 17 años en Terrades como trabajadora social. Buen día, Paloma. Gracias, por cierto, María Carmen, por estar con nosotros. Buen día, Paloma.
Buen día.
Bé, ara li dèiem, doncs, amb la germana Maria Carmen, que feies, o vas estar 17 anys a Terrades, per tant, jo crec que ets una persona que idònia perquè ens puguis fer un comentari sobre el teu pas en aquesta comunitat de Terrades. Per tant, Paloma, com vulguis, gràcies.
Doncs bé, sí, sóc Paloma Aragüe, sóc germana de la Caritat de Santana. Actualment, doncs, visc a Sevilla, però durant un bon grapat d'anys, doncs sí, vaig estar a Terrades, vaig formar part de la comunitat del centre sociosanitari, avui ara ja anomenat LLAR, Mare de Déu de la Salut. I aquells anys doncs, van ser un temps d'aprenentatges i d'evolucions. Quan la gent em preguntava, què fas allà dalt? Recordo que gairebé sempre responia, viure. Viure, només una paraula, amb majúscules i amb admiracions. No? Doncs fer, tocava fer de tot, però el que veritablement fèiem i hem fet ha estat viure. Això és el que hem fet, acollir i acompanyar la vida d'unes persones que s'han trobat doncs, amb les seves ferides obertes i veient com l'entorn sovint passava de llarg. Hem ofert un espai on alleugeria el sofriment, que al cap i a la fi doncs, és el que feia Jesús, no? Dignificar la vida de les persones i oferir un espai d'acollida, de dignitat, i de lleugerir el sofriment. I això doncs, ho hem fet en comunitat, un grapat de dones ben diferents, fent realitat el miracle de la fraternitat, sent testimoni molt més, fins i tot molt més, del que vam ser capaces d'imaginar, doncs, ser testimonis de l'Evangeli, no? Del projecte de Déu i del seu regne. I també doncs, com a presència d'església a comarques i al món rural. Doncs tot això doncs, va succeir i ha succeït durant més de 20 anys, de 25 anys, doncs, ha succeït a un lloc amagat, a l'Alt Empordà i a dalt de la muntanya, al costat de la Mare de Déu de la Salut, de la mestressa que diu mossèn Frigola, doncs, al ben mig de la muntanya, amb molt poc ressò, però amb tot el sentit.
Gràcies, Paloma, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Àngel.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 19, missa Sant Cebrià de Vallalta, presidida pel nostre bisbe. Serà 3:15 del matí a l'església parroquial. També aquest diumenge, benedicció dels animals i 3 toms a sal. A 12:15 del migdia, davant de l'església de Sant Jaume. Benedicció i desfilada. Comiat de les germanes de la Caritat de Sant Anna, en parlàvem ara fa poc, a les 12 del migdia, missa al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. També missa de Palafolls, presidida pel nostre bisbe, serà 12:15 del migdia a l'església parroquial. Celebració de l'any jubilar a l'Hospital de Santa Caterina de Sal serà a les 6 de la tarda, presidida pel nostre bisbe. Bé, aquest diumenge finalitzen les novenes de Sant Sebastià. A Tossa de Mar serà l'església parroquial a 6:45 del vespre amb el rosari i a les 7 del vespre amb una missa en predicació de mossèn Joan Soler, rector d'Arenys. A Santa Coloma de Farners serà a la capella de Sant Sebastià amb el rosari i la novena a les 7 del vespre. A 7:45 del vespre, missa i predicació a càrrec de mossèn Josep Rovira. Aquest dilluns, festa de Sant Sebastià, una festa molt tradicional a la nostra diòcesi de Girona. A Tossa de Mar, a les 7 del matí, missa del cantar dedicada al Sant a l'església parroquial, presideix el nostre bisbe, amb acompanyament del cor parroquial. I seguidament, doncs, processó i acomiadament del pare Pelegrí amb tota la gent que s'assumí al pelegrinatge de 40 quilòmetres a peu fins a Santa Coloma de Farners. Precisament a Santa Coloma de Farners, aquest dilluns, hi haurà una missa a les 11 del matí a la capella de Sant Sebastià i quan es faci fosc, doncs tota la població de Santa Coloma rebrà el pare Pelegrí i a tots aquells que l'acompanyin. El dimarts, amb aquesta festa de Sant Sebastià, Santa Coloma de Farners, a les 7 del matí, hi haurà la missa del pare Pelegrí a la capella de Sant Sebastià i, en acabat, doncs, el pare Pelegrí retornarà cap a Tossa de Mar, localitat on, en fer-se fosc, serà rebut pel nostre bisbe Octavi. Dimecres, a Tossa de Mar, realment aquests dies estan de molta festa, perquè, escolteu bé, dimecres celebren la festa de Sant Vicenç, que és un dels patrons de Tossa de Mar. A les 12 del migdia, ofici solemne a la parròquia presidit per mossèn Esteve Sureda, amb acompanyament de l'orquestra La Principal de la Bisbal, i el dijous, a Tossa de Mar, festa de Sant Ramon de Penyafort. A les 12 del migdia, celebració de la paraula a la parròquia. Si fa bon temps, aquesta celebració es farà a la Mar Menuda. I dijous, dia 23, també, conferència i presentació del llibre Invertir per vestir un nou món, de Bernat Sallarès. Serà 14:45 del vespre al Centre Catòlic de Blanes, a càrrec del seu autor, que és economista i filòsof.
Església Viva.
Aquesta setmana, del 18 al 25 de gener, celebrem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians sota el lema «Ho creus, això?». És una frase extreta del capítol 11 de l'Evangeli de Joan. Enguany se celebra també el 1700 aniversari del Concili de Nicea. En aquest concili es va definir el credo que cada diumenge es resa a les esglésies catòliques. La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians serveix també per reflexionar en la fe que ens uneix com a cristians.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Després del temps litúrgic de Nadal, tornem al temps ordinari, al temps durant l'any que, durant aquests mesos, ens portarà mossèn Jordi Reixac. Benvingut, mossèn Jordi.
Hola, gràcies.
Mossèn Jordi Reixac, que ja ha col·laborat diverses vegades amb nosaltres, és el rector de Sant Pau, Sant Josep, Vila-rògia i Palol d'Unyar, totes tres de la ciutat de Girona. Gràcies, mossèn Jordi.
Gràcies.
I quan vulguis.
La festa és sempre un moment per compartir amb els altres rialles, paraules, gestos. Si no compartim, no hi ha festa. El vi és un element important de la nostra cultura per compartir. I en un casament no hi pot faltar. Perquè el compartir amb els altres és allò que ens transforma, el que ens canvia de veritat. Però allò que fa que una cosa canvi és la presència que ens uneix més enllà d'un pur instant. Només aquell que sap albirar a Déu present en els esdeveniments, per insignificants que siguin, pot entendre aquell que ha transformat l'aigua en bon vi. Hem d'omplir-nos d'esperança, aprendre a través dels gestos, amb tendresa i amb misericòrdia, per construir un diàleg, i no amb murs, per mirar més enllà d'aquesta aigua que portem a dins. Perquè és Déu qui ens transforma la nostra aigua de cada dia en un bon vi, si li fem cas, si fem el que ell ens diu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.